Ràdio Estel. Informatius.
Són les 4, bona tarda, us parla Pere Joventí Balcells. El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha assegurat que vol reprendre la negociació amb el govern espanyol per renovar el Consell General del Poder Judicial després de les eleccions andaluses de diumenge. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. En una atenció als mitjans des d'Andalusia, Feijóo afirma que les pròximes setmanes el PP presentarà una proposta alternativa a l'actual model d'elecció que anirà a la direcció que exigeix la Unió Europea. El líder dels populars ho ha expressat després de la visita d'ahir de la vicepresidenta de la Comissió Europea a Espanya, on va expressar l'urgència dels partits a tancar la renovació i establir un sistema estable d'elecció dels vocals del Consell General que doni una capacitat de decisió majoritària als jutges en detriment del poder polític.
Gràcies, Judit. I cada dia els bombers de Barcelona troben una persona gran morta al seu domicili. Ho ha denunciat el president de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya, Josep Carné, a Ràdio Estel. En una entrevista a l'Estel Migdia, Carné ha apuntat que el confinament de la pandèmia i la situació d'aïllament com a agreujant és precisament aquesta situació d'abandonament.
Perquè algú ha dit, jo fa dos dies que no veig aquesta senyora o aquest senyor i jo sento uns olors rares i aleshores els bombers tenen que forçar la porta per d'entrar-hi. Però hi ha d'altres que s'han trobat, pues, familiars, amics, veïns, i aquesta no deixa de ser una forma d'abandó que té la societat envers a les persones grans.
Carné ha posat de referent al poble gitano pel tracte que dona a la seva gent gran com a persones sàvies i respectables i ha afirmat que aquesta és la línia que cal seguir, cuidar els nostres grans. I tot plegat després que els Mossos d'Esquadra hagin atès gairebé 1.200 persones majors de 65 anys per violència a la llar durant el 2021. La majoria eren dones. Es calcula que una de cada 6 persones grans pateix algun tipus de maltractament, però segons un informe de l'Organització Mundial de la Salut estaria subestimada aquesta xifra, ja que tan sols es denunciarien un de cada 24 casos. I fins a 55 dotacions dels bombers, 9 de les quals aèries, treballen en aquests moments en un incendi que s'ha declarat al nucli de Valdomar, Artesa de Segre. Segons els agents rurals, el foc afecta una superfície aproximada de 17 hectàrees amb dades provisionals. Protecció Civil ha demanat a la població de la Clua, que és propera a l'incendi, que tanqui portes i finestres a causa de la direcció del fum. L'avís del foc ha arribat cap a la una del migdia i el foc crema bosc i conreu. S'ha recomanat també a les grans aïllades que es confinin, però la població de Valdomar no corre de moment perill. Els bombers treballen amb aigua al flanc dret i s'ha demanat també a la maquinària pesada per treballar al flanc esquerre. També es llauraran els camps per intentar alentir l'avenç de les flames. Seguim amb més qüestions. El poble espanyol donarà el tret de sortida a les nits d'estiu el 29 de juny amb el primer dels grans concerts del cicle Nits de Blues a càrrec del conjunt Mestres del Blues. En un indret ajardinat del recinte anomenat Village es viurà cada dimecres fins al 31 d'agost una actuació a l'aire lliure, complementada amb propostes gastronòmiques. Els altres artistes que enguany formen part del cartell de Nits de Blues són Big Mama Montse, Blues Social Club i Àlex Zayas, d'entre d'altres. I ara els esports amb Pau Massip.
5 jugadors del Barça estan nominats al Premi Golden Boy. La revista italiana Tutto Sport, que entrega el premi, ha fet pública avui la llista dels 100 nominats a millor futbolista del moment que tingui menys de 21 anys. Els blaugranes nominats són Ansu Fati, Alejandro Valde, Nico, Gavi i Pedri, que és l'actual guanyador del premi del Real Madrid, i el francès Eduardo Camavinga. Ara tothom pot participar via online en la primera tria de jugadors. Dels 20 millors, 30 representants de diaris esportius escolliran el guanyador. I el Barça ha fet oficial aquest dimecres el fitxatge de Pablo Torre, un davanter de 19 anys que ve del Racing de Santander. El jugador farà la pretemporada amb el primer equip del Barça per incorporar-se al Barça B quan comenci la temporada. El club blaugrana ha pagat per Torre 5 milions fixos més unes variables que poden augmentar-ne el cost fins als 20 milions amb una clàusula de rescisió de 100 milions d'euros. I en bàsquet, aquest vespre a les 9, Barça i Madrid s'enfronten en el segon partit de la final de la Lliga ACB al Palau Blaugrana, una nova oportunitat pels blaugranes per igualar l'eliminatòria aprofitant el factor pista a favor. En el primer partit van caure per 75-88 contra els blancs. El Real Madrid arriba a la trobada amb la baixa de Randolph, que s'ha trencat els lligaments encreuats del genoll esquerre i haurà de passar per quiròfan. I en handbol, la plantilla del Barça ha viatjat avui cap a Colònia, on dissabte comença la lluita per la Champions. Els blaugranes buscaran revalidar el títol europeu aconseguit l'any passat, i el primer obstacle és el Kiel, subcampió de la Lliga Alemanya i un dels rivals més durs aquest any a Europa.
Gràcies, Pau. N'estarem pendents. Tindran més informació, com sempre. D'aquí una hora els deixem de nou amb el Tot anirà bé i Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Jo sóc l'esperança, perquè tot i que em dic Alba, dono esperança als qui l'han perdut.
A Càritas, milers de persones donem el millor de nosaltres mateixos per ajudar els qui més ho necessiten. Som el que donem. Som amor. Càritas. Fes el teu donatiu a www.caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you Dels clàssics als contemporanis, tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 4 i 7 minuts, déu-n'hi-do, no? La quantitat d'assumptes que han arribat a donar-se cita en aquesta tertúlia al llarg dels darrers 60 minuts, amb una jornada molt complicada, com veuen, perquè es donen la mà incendis, es donen la mà aquesta situació terrible que la calor ha generat i que provoca un efecte a continuació, que és el d'obrir les finestres. Estem segurs, no?, que hi ha molta gent d'entrada que té aire condicionat, però també hi ha molta gent que no. I també hi ha molta gent que, donat a la factura elèctrica aquests dies, s'ho pensa i molt, no?, per posar l'aire condicionat. Jo no sé si vostès ho saben, demà hi haurà una concentració veïnal a la plaça de Sant Jaume de Barcelona que té com a objectiu justament aquest, no?, denunciar que no poden dormir, que obren les finestres i que han vist com els seus carrers es transformaven de mica en mica i cada vegada hi havia més terrasses i cada vegada hi havia més gent i cada vegada el soroll, diguem, pujava de decibels i això convertia la situació en una realment malson a l'hora de dormir. Avui el que hem fet és citar al nostre estudi persones que formen part d'alguns d'aquests barris. N'hi ha tot un seguit de punts. Abans parlàvem dins la nostra tertúlia que l'Ajuntament ha trobat 11 punts conflictius realment des del punt de vista del so a la ciutat, del soroll més que del so, del soroll a la ciutat. I que, clar, combinar el dret a l'oci amb el dret al descans, doncs aquesta vegada més que mai sembla que sigui molt complicat. Miquel Prats, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
El senyor Prats és membre de la xarxa veïnal del Raval.
Correcte.
Què és aquesta xarxa veïnal?
Bueno, és una xarxa, és una associació de veïns del Raval que, entre altres coses, tenim comissions que es dediquen a moltes coses i fa un temps n'hem decidit fer una comissió del soroll que li anem dir nosaltres i n'hem començat a treballar a nivell del Raval amb la nostra problemàtica, que així després, si vols, la comentem, uh-huh. I ha arribat a un punt de manera totalment amateur, via Twitter, via, diguéssim, les xarxes socials, sense gaire estructura, però sí molta recepció per part d'altres veïns de la ciutat que tenen problemàtiques similars a les nostres. N'hem aconseguit convertir-nos en una altra xarxa, que és la xarxa veïnal contra el soroll.
Déu-n'hi-do, xarxa veïnal contra el soroll, que ha anat a més, no?, aquest soroll, diríem, no? Ara estàvem fent la introducció del tema. Sembla que el tema dels decibels cada vegada va a més a la ciutat de Barcelona, no?
A veure, hi ha una problemàtica, que és el soroll, diguéssim, de trànsit, cotxes, així, que nosaltres d'entrada no toquem, vull dir, no és un tema que dominem. Nosaltres ens centrem més en el que és el soroll produït, sobretot pel tema de l'oci, pel tema de l'incivisme, pel tema de l'abús de l'ocupació de l'espai públic, i ja et dic, bàsicament no ens dediquem més a aquesta qüestió, per dir-ho d'una manera humana, no tan mecànica.
Jo. Tenim dues persones que ens han vingut a veure del carrer Enric Granados. Isabel Duran, què tal? Bona tarda, Isabel.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi Badia, què tal, Jordi?
Bona tarda, bona tarda.
Membres de SOS Enrique Granados. Per què SOS Enrique Granados, Jordi?
Bueno, una mica la mateixa paraula ho diu, no? És un crit d'ajuda a solventar una mica la problemàtica que tenim al nostre carrer. Un carrer, ara ho estàvem parlant, 114 edificis de vivendes i 117 llicències avui, a dia d'avui, de terrasses.
M'ha cridat molt l'atenció, Isabel, que quan ens saludàvem em deien 117. Jo deia, no, 116. Em deia, no, tenim una terrassa més a partir d'avui, no? Sí. És una cosa que va més, clarament, no?
Sí, sí, la veritat és que jo a vegades dic que si ho diem no ens creuran, perquè 117 per 114 un pensarà, pues, no pot ser, no? No pot ser que hagi més terrassa que finques. Pues sí, sí, jo mateixa no m'ho creia, ho he tingut que comptar i surt aquest número, és brutal.
És veritat que en els últims anys el carrer Enric Granados ha fet una transformació des d'aquest punt de vista veritablement espectacular, no? S'ha omplert de terrasses, de restaurants, de tot, no?
Totalment. L'Ajuntament inclús ens dona com a exemple del carrer seguir l'exemple a nivell de ciutat, perquè tothom ens diu que a part de que serà molt difícil tornar enrere, ens donen com un carrer perdut totalment a nivell de llicències i d'ocupació de l'espai públic.
A l'altre costat del telèfon tenim un representant d'un carrer proper, Enric Granados, com és el carrer Aribau. Jordi Cardona, què tal? Bona tarda, senyor Cardona.
Hola, bona tarda.
Quina situació tenen al carrer Aribau pel que fa al soroll?
Doncs tenim una situació molt similar a la que es dona Enric Granados, perquè també doncs, el soroll nocturn i les terrasses són el dia a dia, o millor dit, la nit a nit, de cada setmana. Ja no hi ha descans ni els caps de setmana, i ni els dilluns, ni en cap moment. Jo voldria fer un comentari perquè crec que aquest és un problema d'una arrel ètica profunda. Perquè si bé hi ha un dret a l'oci i a guanyar-se la vida sense avarícia, a guanyar-se la vida d'una manera normal, uh-huh, hi ha un dret que està per sobre de tot, que és el dret a la vida i al descans i a la salut de les persones. I aleshores, si el plantejament no es fa des d'una perspectiva ètica, el tema és d'una perversió extraordinària. Per tant, jo crec que el plantejament que ha de fer i que ha de fer les polítiques municipals, i fins i tot apel·lant a la consciència de les persones que en fan ús tant com a negoci com a oci, doncs que aquest dret al descans i el dret a la vida i el dret a la salut està per sobre de tot. Per tant, el primer que s'hauria de fer és plantejar com aquestes activitats es poden fer garantint aquest dret supra de les persones, al descans, a la vida i a la salut.
Veuen vostès que tenim tres barris representats, podrien ser més, perquè podríem parlar de la Barceloneta. L'estiu passat, l'incivisme que van patir els veïns va arribar al punt que van haver d'implantar guàrdies veïnals amb balcons i amb finestres. Segur que vostès ho recorden, a més, mantenen la seva lluita per una vida, ens deien, a la qual no tinguin lloc les orines, els crits, etc. No? Les places de Gràcia és un altre dels llocs potents, el Raval i el Gòtic, com ara dèiem, el carrer Enric Granados, el Poble Nou. Poblenou, de mica en mica, també està veient com s'incrementa el nivell de decibels als seus carrers. De fet, s'ha creat el que anomenen els veïns el triangle golf del Poblenou, que sembla que realment s'està convertint en un dels grans cavalls de batalla, perquè la festa comença el dimecres i dura ben bé fins diumenge a la nit. En fi, que és una situació molt complexa. Sembla, Miquel, cada vegada més transversal dels diferents barris de Barcelona, que és el que ha fet que vostès des de diferents punts de la ciutat es posin en contacte justament per aquesta concentració que demà hi haurà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. No?
El tema és que ja dic, cadascú s'ha presentat en aquesta concentració amb les seves reivindicacions. El motiu comú és aquest no so, sinó soroll que no permet, descansar. I és veritat que cadascú, un cop ens hem reunit, hem vist que teníem problemàtiques diferents, però que portaven... Per exemple, estaves parlant d'això del Triangle Golfo, són uns companys que han vingut a algunes reunions, allà tenen un efecte que és completament nou. És una cosa que fins ara no existia a Poblenou. Per exemple, la gent va amb els seus cotxes particulars, obren el capó, les finestres, posen música i fan botellot en uns carrers que no estan... Vull dir, en cap moment... Tu pots dir, hi havia el ratmatat, hi havia... Potser aquí hi havia una problemàtica, però aquesta problemàtica que tenen ara els del Triangle Golfo és una problemàtica que mai havia estat sobre la taula.
Arrel de
la
pandèmia... tot arreu, no?
Bueno, i a més són carrers que potser no estan molt transitats, bueno, però la pròpia xarxa, diguéssim, l'estructura del barri del Poblenou són carrers que no tenen molt de trànsit, i de cop i volta són gent que s'han trobat amb una problemàtica X. O, per exemple, nosaltres al Raval, a part del botellot i a part de les terrasses, que també tenim una problemàtica, tenim una particularitat, el tema dels skates. És un tema que no s'ha tractat gaire, però cada skate que passa pel carrer arriba a un volum de 70, 80, 90 decibels. Sí. I és com que cada 10 minuts passa un skate i una sola persona és capaç de despertar tot un carrer. Deixa que doni una xifra i després si...
I tant, i tant.
Mira, nosaltres, per exemple, al carrer Joaquim Costa, utilitzem dades oficials perquè no hi hagi mals entesos, perquè si anem amb els nostres sonòmetres amb els mòbils, poden sortir dades que són una miqueta, diguéssim, podríem dir que són transversades. Però bueno, al carrer Joaquim Costa hi ha un sonòmetre. Les dades oficials de l'Ajuntament és que durant l'any passat, la mitjana de decibels d'aquell carrer, que és un dels 11 carrers més sorollosos de Barcelona, la mitjana era de 68 decibels. 68 decibels vol dir, és com si nosaltres ara, això que està símil, un aspirador obert fa un soroll de 70 decibels. És com si nosaltres tinguéssim ara aquí un aspirador obert continua les 24 hores del dia, 365 dies. Què ens passa? Que l'Ajuntament qualifica els barris segons uns barems que ells tenen. Nosaltres, perquè ens entenguem, som B2. B2 vol dir, no sé el que vol dir, però vol dir que els decibels que podem tolerar són 70 decibels. Si la mitjana em diu que són 68, vol dir que, segons l'Ajuntament, sempre estic per sota del llit de tolerable. O sigui, l'Ajuntament acceptaria que viguéssim tot el dia amb un so, no infernal, però un so realment que és com una aspiradora. Si agafem les dades de la Generalitat, ens baixa aquest llindar a 65 decibels. Què vol dir? Que estic tots els dies de l'any, totes les hores, per sobre de la mitjana permetida. I si baixem a nivells de l'OMS, que ho situa 55 pel matí i 45 per la tarda, estaria com 15 o 16 decibels per sobre del que permet l'OMS. I actualment, les zones tensionades pacificades, no me'n recordo exactament
el nom. El soroll.
Tensionades, les qualifiquen les que estan per sobre de 3 decibels. Jo t'estiria parlant inclús de quantitats de 10, de 15 i de 20 decibels tot el dia, no una estoneta, sinó tot el dia.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do quina situació, no? Vostès demà van a la plaça de Sant Jaume.
Sí.
Tots plegats, totes aquestes associacions. El missatge és per l'Ajuntament? I quin és el missatge?
Sí, miri, si em permet, aquí jo vull intervenir, perquè la recepció que hem tingut, i parlo específicament d'aquesta zona del carrer Ibau, entre la Gran Via i el carrer Aragó.
És on passa tot, no?
S'ha convertit en un lloc infernal, no? En quant al soroll, en quant a l'ocupació de la via pública, etcètera, no? Jo tinc que manifestar públicament que la recepció que hem rebut els responsables d'aquesta zona de l'Eixample, de la dreta de l'Eixample, i pel regidor concretament, ha estat sempre positiva, sempre des d'aquesta perspectiva de la sensibilitat. Sí. Però jo també crec que ha arribat un moment per parlar clar i exigir aquestes actuacions que tinguin aquest marc ètic que jo parlava. Jo crec que si no és així, si no s'executa des d'una perspectiva ètica amb determinació, l'exercici de la política no és ètic. Llavors tenim un altre problema. Jo he manifestat públicament en més d'una ocasió que la nostra perseverança serà infinita, però la nostra paciència i no pot ser-ho. Ha arribat un moment que, com diuen els companys, això s'ha convertit en un infern i és absolutament insostenible. I està en joc la nostra salut, està en joc les nostres vides i això no es pot plantejar com una taula rodona amb la qual ens asseurem per negociar. És a dir, primer defensem aquests aspectes i després mirem de quina manera l'oci i el guanyar-se la vida amb dignitat doncs és possible amb aquestes premisses.
L'Isabel volia dir alguna cosa, no?
No, sí, volia dir, bueno, més que res volia contestar el que has demanat, no? Quin missatge demà volem fer passar. És que a mi em fa ràbia de tenir que fer passar un missatge tan evident, perquè penso, ara venim aquí, pensava, però què vinc a fotre jo aquí, de dir coses tan evident com que no es pot dormir si hi ha soroll. O sigui, menjar, tant menjar com dormir, són coses essencials per al ser humà, estaràs d'acord amb mi, no? Estaràs d'acord
amb... Sí, sí, clar, 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 per això estem fent aquest programa.
I tu penses, és una pregunta que et faig, una pregunta retòrica, però tu et penses que si hi haguessi una activitat en Barcelona, una activitat lúdica, que provoquessi gana a la gent, no es prohibiria? O sigui, ara és una activitat que el que provoca és que no podem dormir. Però si hi hagués una activitat qualsevol, no el pas d'una ambulància, que això és una activitat necessari per la gent perquè puguin salvar vides, no? Ni una activitat, jo què sé, com el pas de les escombraries. Si hi hagués una activitat que produeixi... És una cosa, és un plantejament una mica absurd el que faig, però té la seva lògica. És per dir que tant dormir com menjar són coses essencials. Llavors, el missatge que volem fer passar demà és que dormir és essencial, però qui no ho sap, això? Mm. Els polítics no ho saben? Els restauradors no ho saben? Tothom ho sap, això. Llavors, és una mica de fer un crit, però el crit no serà un crit fins que no hagi una orella per sentir-ho.
Què hauria de passar, Jordi?
Doncs... Jo el que veig és que el nostre problema, en aquest moment tenim 11 punts claus a la ciutat i 7 punts a l'Eixample, on el tema de retirada de taules Covid, en teoria se'ns ha dit que es farà efectiva, no es consolidaran taules excepcionals. Jo penso que això s'està estenent com la famosa taca d'oli. Llavors, arribarà un moment que el nostre problema serà un problema de ciutat, perquè només cal passejar per Barcelona, pels carrers de l'Eixample, pels carrers de Nou Barris, i veus que cada vegada això va a més, sense cap mena de control, sense cap mena de per part, no sé si dir-te ajuntament o guàrdia urbana, de sanció realment el que està incomplint amb aquestes ordenances, tant de terrasses com d'acústiques com de mitjambientals, i arribarà un moment que això es convertirà en una bola tan gran que veurem qui ho pararà. Perquè aquesta és una mica la meva por en aquest sentit.
A mi em sembla molt interessant dues coses. Bé, em sembla molt interessant tot plegat, per això estem parlant aquí, perquè entenem que efectivament hi ha el dret a dormir, no? També en tingui el dret a divertir-se, O sigui, sí, un segon. Tots els drets s'han de combinar, i més quan un viu en una ciutat, no? Però em sembla interessantíssim el que diu Jordi Carmona sobre l'enfocament ètic, i em sembla també interessant el que deia Miquel Prat sobre el fenomen que està passant al Poble Nou. És a dir, perquè no podem pensar de cap manera que el papà ajuntament, el papà estat, el papà que sigui, pot tenir aquesta cura absoluta del comportament de cada ciutadà en una qüestió que segurament també és molt personal. Aquí tenim clarament una implicació de la gent. Parlaves abans del tema dels skates. Clar, no podem posar un guàrdia urbana a cada cantonada per posar-li una multa al senyor que passi amb l'skate. Segurament haurem de fer alguna cosa on la societat també s'involucri d'una manera o una altra, no?
A veure, hi ha una cosa que m'agrada molt, això que comentava el company, el Jordi Carmona, el tema aquest d'un problema d'arrel ètica, en el sentit de que hi ha una col·lisió de drets, que jo crec que tu estaves més o menys, volies dir, ja, el dret, nosaltres no estem en contra de que la gent es diverteixi, de que la gent es guanyi la vida, de la que la gent... Però quin dret, i això sí que és un tema a discutir, quin dret és més elevat? El dret a que tu t'ho puguis passar bé, o el dret de que un negoci es guanyi la vida molt millor que millor, o el dret als ciutadans a dormir? Perquè és que hi ha un tema que a vegades, sobretot quan parlem amb gent com... Parlem, no. Ens sentim atacats directament, o almenys personalment, per gent com el del gremi de restauració. Ells s'obliden, o moltes vegades ens oblidem, que a sobre d'aquests locals vivim persones. És que a vegades aquesta equació que sembla tan senzilla, ells demanen un dret a tindre més terrasses, a consolidar unes terrasses. Ara ve la famosa aquesta cosa del 2018. Bueno, el 2018 no hi havia Covid. Partim d'una cosa que es va ampliar unes terrasses, i el que han de fer és treure les terrasses i tornar mínim a la situació del 2018. Això seria un punt de partida que ja seria exagerat. Però em vinc a referir que ells, o molta gent, no entén que a sobre d'aquests llocs viuen persones i col·lisionen els drets d'aquestes persones a fer la seva vida amb el dret potser superior, jo crec que superior, al descans. I aquí sí que hi ha un tema de debat que costa una miqueta d'entomar, saps?
Isabel, volies dir alguna cosa? Ah, sí. Digui, Jordi, sí, que continuï.
Sí. No, per acabar amb aquest discurs que estaves fent, Miguel, i que és ni més ni menys és això. És a dir, el principi ètic és universal. Hi ha categories morals, evidentment, no? I aquí la categoria moral és que el dret al descans, el dret a la vida, el dret a la salut, està per sobre de qualsevol altre. Jo també sóc dels que opino, i crec que tots els que estem aquí ara en aquesta taula pensem igual, que és a dir, ha de ser compatible la vida en una ciutat on hi hagi un oci adequat, on hi hagi uns negocis adequats, és a dir, insisteixo, sense l'avarícia que es plantegen en algunes ocasions, amb la coexistència dels ciutadans que vivim i tenim doncs, el dret, aquests drets supra que estem parlant. Però jo vaig una miqueta també més enllà i si em permeteu vull plantejar, en moltes ocasions es parla que la ciutat ha de ser també pels infants. Això també, els que em coneixeu, sabeu que ho he parlat en més d'una ocasió. Dit això, en les nostres zones, pensar que els nostres fills i filles o els nostres nets menuts poden jugar a la ciutat, això és una autèntica barbaritat, és una fal·làcia absoluta, perquè la via pública avui dia està colonitzada per qualsevol aspecte especulatiu menys per als ciutadans i no parlem ja dels infants. Per tant, jo apel·lo amb aquest sentiment ètic, perquè també penso que les persones que tenen locals i que tenen els seus negocis oberts a la restauració, a l'oci, etc., també tenen una responsabilitat moral, en aquest cas, respecte als seus veïns.
Introdueix...
I quan diuen... Sí. En algunes ocasions, si em permets acabar, mira, quan diuen en algunes ocasions és que el que passa fora a mi no m'incumbeix, això no és així. És a dir, en una societat ètica, això no és així. Perquè el que passa fora també és responsabilitat seva.
Introdueix un tema interessant el senyor Carmona amb aquesta qüestió, que és el tema dels infants i el joc a les voreres. És un tema interessantíssim, ho podem parlar en una altra ocasió, perquè realment és interessant. Isabel, i ara de seguida anirem al telèfon, perquè tenim una persona esperant per intervenir, però m'acaba de passar una fotografia amb el seu telèfon, diu, mi sueño vale más que tu último cubata. És la pancarta que, imagino, deu penjar vostè des del seu balcó, no?
Per demà.
Ah, per demà, és per demà. Molt bé. Volia comentar alguna cosa, Isabel?
Sí, volia comentar que jo crec que el polític, precisament, és algú que té que regular el que està passant. I llavors el que he vist aquests últims mesos és una total impunitat del restaurador que noten. Però hem viscut situació tan surrealista com el regidor Pau González, que és un regidor bastant honrat, o sigui, que és un home que fa el que pot perquè la cosa hi funcioni, que la gent pugui dormir i que els negocis puguin funcionar i tal. Però el que he vist és que va donar avisos a una terrassa perquè quiti... català ho sento, soc francesa i el català em surt bastant malament.
No és veritat.
Bueno, que quite la su terraza, le ha dado avisos, al final no ha quitado la terraza, han venido con una grúa un martes para quitar las tres mesas de una terraza ilegal y el jueves han repuesto tres mesas de la... que no eran, por supuesto, las confiscadas. O sea, me refiero, hay un nivel de impunidad por parte de los restauradores, se siente tan impunes que hacen lo que les da la gana. Es brutal eso. Entiendo que han sufrido mucho, pero es que no justifica que nos impida dormir.
Tenim dades fetes públiques per l'Agència de Salut Pública de Barcelona, segons la qual a Barcelona, només a la ciutat de Barcelona, moren cada any 130 persones per qüestions associades al soroll. Els efectes negatius en la salut es tradueixen en trastorns greus del son, per exemple, és una patologia que afecta més de 60.000 persones a la ciutat de Barcelona. Alguna vegada ho hem parlat amb l'Oriol, aquí al nostre programa, el nostre expert en son, oi? Està amb nosaltres un divulgador científic que jo crec que tothom coneix, en Ferran Casas. Ferran, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, com esteu?
Em sembla que coneixes una mica de prop aquest tema, que has tingut alguna aventura literària amb neuropsicòlegs que t'han fet entendre bé el tema del soroll, no?
Sí, aviam, és imprescindible, i estic totalment d'acord amb tu el que parlava amb els nostres contertulians, no, ara? I aviam, hi ha tres coses, jo sempre enfoco tots els llibres, que no podem deixar de fer en aquesta vida, no? Una és aspirar, per tant, estem una qualitat de l'aire, aquest seria un altre debat, no? Bo, un altre és dormir i un altre és menjar, no? Són tres aspectes de la nostra vida en els que sí o sí li hem de posar atenció. Evidentment, tot aquest soroll del que esteu parlant, si ens afecta a l'estat del son, doncs això afectarà a la nostra vida en general, no? Perquè al final serà el rendiment el dia següent a l'hora de treballar o estar amb els fills o el que sigui, no? Llavors això, evidentment, ens permetrà, o no ens permetrà, més ben dit, tenir un estat de serenitat complet, no? Que ens acosti una mica aquest estat de felicitat que sembla que tots busquem, no?
Ja. En fi, de tota manera és una cosa complicada, no? Justament, no? I ho hem vist, no? Amb la pandèmia, quan hi havia tot el tema de les limitacions als bars, com es van omplir totes les places. Per això deien que aquesta no és una lluita exclusivament política, en el sentit en el que hi ha cal una conscienciació social, perquè, efectivament, diguem que... Avui tenim un exemple claríssim, les limitacions al tema de la revetlla de Sant Joan als xiringuitos a la platja, que la gent no podrà estar al xiringuito, però s'anirà 3 metres més allà, a la sorra de la platja, on allà sí que podrà tenir música i podrà tenir el que vulgui. És molt difícil una societat que pugui arribar a controlar fins a tal punt tot això, no?
És molt complicat, i a més que hi ha un punt també que com a éssers individuals haurem de fer un estat d'acceptació al final, no? I a dir, bueno, doncs si visca Barcelona en la gran ciutat, podem aconseguir viure millor, evidentment tenir menys contaminació acústica, però hi haurà un punt que potser no la tinc a Sant Martí d'Empúries, no?
Clar.
Vull dir, això és una cosa que tots haurem d'acceptar poquet a poquet, però jo crec que es poden fer moltes coses, des de l'Ajuntament, moltíssimes. Jo visc just a sobre d'una discoteca, molt a prop, just darrere tinc una discoteca, i a mi la discoteca en si no em molesta, perquè està insonoritzada, està ben treballada, jo no sento la discoteca. El problema el tinc quan els nanos, que és normal perquè són adolescents i tots ho hem fet, surten i es foten a sota de la meva finestra a fer l'última copa, no? Aquest és el problema. Aquí és la contaminació acústica, no? També, llavors, clar, són molts punts i molts factors que hem de tenir en compte, però sobretot jo pensaria en això, en el son, no?
Fixeu-vos que el Ferran de passada ha dit una cosa, diu, com tots hem fet... clar, abans ho dèiem a la tertúlia del programa, no? Abans ho dèiem, no? Nosaltres, quan en lloc de ser els veïns que intentem dormir, sortim a sopar, i seiem en una terrassa. Ho dic perquè és un tema molt complicat, és un tema realment molt, molt, molt complicat el que tenim al damunt la taula. No, jo veig que tu a casa tens un altre problema de decibels que deu tenir nom i cognoms i no és massa gran, no?, pel que escolto.
Noms i tres cognoms, vull dir. Tinc tres bitxos ara mateix i jo sol al carrer. Jo he dit, poseu-vos aquí a pintar, que em truquen un moment.
No m'ho puc creure. T'estem fent una entrevista amb els tres nens tu sol a casa, ara mateix?
Il·lucionant-ho com puc.
Caram. Escolta'm, doncs t'ho agraeixo molt. Te n'has sortit molt bé. Deixa'm que et digui. Moltíssimes gràcies, Ferran, una abraçada.
Una abraçada a tots.
Gràcies, cuida't molt. La Isabel s'està desganyitant amb el dit. Què vols dir, Isabel?
Sí, vull dir una cosa, que estàs dient una cosa que estic totalment en desacord amb tu. Sento molt perquè no em tornaràs a invitar, però...
Tu què saps? Tu què saps?
Estic totalment d'acord, en desacord amb el que dius quan dius és molt difícil de controlar. No és gens difícil de controlar.
I per què no ho fas? És a dir, si tens una idea clara...
Home, clar que la tinc clara, però és que tothom la té clara. Vull dir, controlar això és demanar a que els restaurants renunciï a aquest màxim benefici que es fan de les 11 de la nit a les 2 de la matinada. Vull dir, si tu demanes, com a polític, fas una ordenança i dius a partir d'avui es tanca les terrasses a les 11 durant la setmana i a les 12... el fi de setmana, això és una manera de controlar-ho. No?
A més,
deixem acabar.
Sí,
a més...
Hem d'acabar,
Sí, sí,
no em venguis a dirigir el programa. Et demanaria que acabessis perquè hem d'acabar. Digues.
Vale, us costa una mica, no? No, el que vull dir és que, a més, el que sí també es pot fer és el que es fa ara d'un pla d'usos. Com és que se puede poner en una calle de 1 kilómetro 117 terrazas cuando hay 114 fincas. Tu ara dius, no es pot controlar. Clar que sí, a partir d'ara, en un carrer, has de posar una terrassa per per un número determinat d'habitants.
Mitja hora li hem dedicat a aquesta qüestió. Ens amoïna la gent que no pot dormir, ens amoïna molt la gent, i m'amoïna a mi particularment com a director de programa, que decideix de què es parla el programa. Ho dic per els comentaris de no ens tornaràs a convidar.
Esperem que sí.
Mai a la vida he volgut tallar la veu de ningú. Em sembla que vostès, que em coneixen, vostès que em coneixen una mica més que aquesta senyora, saben perfectament que això no és així. En qualsevol cas, gràcies per haver-vos apropat avui al nostre estudi. Tots som ciutadans de Barcelona, gràcies, tots patim i vivim la ciutat de Barcelona, i per això ens agrada posar-hi de relleu tota aquella problemàtica. No sé quants programes
moltes més. Gràcies per la vostra sensibilitat.
Faltaria més. Jordi Carmona, Jordi Badia, Miquel Prats, Isabel Duran, ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies per venir avui al nostre programa. Ara a les 4:35 minuts fem una petita pausa, i a la tornada avui en Josep Martí Blanc ens porta a un filòleg i escriptor d'excepció, Jordi Amat, de seguida aquí al Tot anirà bé.
Ràdio Estel.
Hi ha melodies que et transporten a llocs que coneixes molt bé. Els diumenges a les 11 de la nit a Ràdio Estel, cinema, sèries de televisió i musicals, les bandes sonores més emblemàtiques. Els diumenges a les 11 de la nit, les millors bandes sonores a Ràdio Estel. Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Estel els dissabtes i diumenges de 2 a 3 de la tarda. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, de 14 a 15 hores, a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Com ens agrada aquest passeig per la vida, no? Que és cada dia aquest programa en el que trobes de tot i de tot tipus. En fi, està bé, no? Està molt bé. Ens agrada molt quan arribem a aquell bar de la tranquil·litat regentat per aquest senyor, que jo crec que es troba ja bastant millor, que es diu Josep Martí Blanc. Josep, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni.
T'ha agradat allò del bar de la tranquil·litat?
Bueno, sí. El bar de la tranquil·litat, però no el tancarem a les 11 del vespre.
Espero. Espero. I si no, tancarem la persiana, ens quedarem dins, no?
No, no. Estem molt a favor de que la gent pugui dormir i descansar. I estem molt a favor de que la gent que vol viure en un monestir visqui en un monestir.
Efectivament, efectivament. Està molt bé. Bé, no, crec que és igual. Anem a deixar-ho perquè... anem a deixar-ho perquè tenim temes molt xulos dels que parlar. Tu saps que un dels meus llibres de capçalera és Les dones i els dies? Coneixes aquest llibre?
Ah, sí que el conec.
Llibre de poesia preciós.
I avui en parlarem de manera indirecta a través del llibre que hem triat. Uh-huh. Crec que és la segona vegada que portem el programa, el gènere de la biografia. Uh-huh. La primera vegada no fa gaires setmanes, si te'n recordes, vam parlar d'una biografia de Tarradellas.
Cert.
I avui repetim amb el gènere, amb un estil bastant diferent de la manera de tractar la vida dels altres. El llibre que hem triat és Vèncer la por, vida de Gabriel Ferrater, que, com s'escau als llibres que ja se sap que seran un èxit, ha sortit al mateix temps en català, edició 62, mm-hmm. i en castellà Tusquets, i que el firma l'escriptor de moda de les lletres catalanes, que és el Jordi Amat, escriptor, filòleg, periodista, un home de lletres, savi, un rocker, també. Mm-hmm. Crec que l'entrada número 1 del proper concert de Bruce Springsteen és la seva, que es va aixecar a les 6 del matí per fer cua davant de l'ordinador per poder-se-la comprar.
Sí.
I fixa't una cosa, tu em parles d'un llibre del Gabriel Ferrater, i jo este matí que he parlat amb l'Amat, li deia, dic, mira, a mi el Ferrater no m'interessa molt, així de clar t'ho dic. Uh-huh. No sóc un gran lector de poesia, i quan trio poesia, la gent torturada no em fa molta il·lusió.
Yeah.
Per tant, el personatge a mi no em genera un especial interès, però li deia a l'Amat, el teu llibre l'he comprat i l'he llegit perquè el firmes tu.
Damn. Està bé.
I per què dic això? Dic això perquè l'Amat, que de biografies ja n'ha fet unes quantes, el 2009 va fer la de Trias Fargas, Els laberins de la llibertat, després hi ha una obra, diguem-ne, que el converteix en un mestre de biògrafs, que és la Com una pàtria, de vida de Josep Benet, el 17. Després fa la gran campanada literària en Ventes, amb El fill del xofer, que és la biografia del psicòpata Alfons Quintà, només fa 2 anys d'això.
Sí.
I ara treu al mercat, o fa tot just uns mesos, a tot el mercat vence la por, vida de Gabriel Ferrater. I aquest, a dir, amb el llibre de l'Amat, el que tens la garantia és que, independentment de l'interès que et gestioni la persona biografiada,
mm-hmm.
tu trobaràs sempre un exercici literari de primera divisió i podràs viure la vida d'un altre. I la vida d'un altre, quan se sap explicar, sempre és interessant.
És el que anava a explicar, perquè no? Sí. És el que anava a preguntar, no? Perquè has dit, a mi no m'interessava d'entrada, me l'he llegit perquè el signa el Jordi Amat, un cop t'enfrontes a aquest llibre, quina sensació tens de la història?
Doncs les persones que el triïn, o que l'hagin llegit, o que l'acabin comprant i llegint, doncs allí trobaran la vida d'una persona, diguem-ne, diferent, un poeta que pels que els agrada poesia, doncs és un mestre que marca un abans i després en la poesia catalana contemporània,
uh-huh.
Totes aquestes coses, però això només és el que va fer aquest senyor. El que hi trobaran és una vida sencera, vista des de molts angles, amb el privilegi del biògraf, en aquest cas l'Amat, d'haver pogut posar el nas a fons, a molta carta, a molt document. És a dir, fa exercicis de recomposició d'una vida on, a més, en aquest cas, amb el cas del llibre que parlem avui, Vèncer la por, de Gabriel Ferrater, no tant, però també. És a dir, al final són biografies on l'Amat s'empodera per anar més enllà del que les fites demostrables de la vida d'aquella persona permetrien escriure. És a dir, ell acaba projectant. Això es va veure molt, sobretot, en El fill del xòfer, on l'Amat projecta, diguem-ne, mm-hmm. part de la vida del psicòpata Quintà. El Vèncer la por és una biografia més convencional, si volem dir-ho això, i a menys de l'autor i més del biografiat, però tot i així, jo crec que el gran mèrit és algú que ja de per si és extraordinari, passat per la pluma de l'Amat, acaba sent interessant fins i tot per aquelles persones, doncs, que aquell personatge d'entrada no els generaria un especial interès, o no el suficient per gastar-se 20 euros i invertir 8 hores de lectura. I per això el triem, i per això crec que tenim a l'Amat a l'altra banda del telèfon.
Deixem que el saludi. Jordi Amat, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Doncs bé, tinc la sensació, Jordi...
Jo us podria seguir escoltant aquí tota l'estona que vulguis.
No, no, jo tinc la sensació que li agrades...
M'ha servit.
Sí, que ens agrades molt, ja ho sabem, a tots nosaltres. Però que li agrades molt al Josep Martí Blanc, deixa'm dir-te que és una sensació que tinc.
Això em fa patir una mica.
perquè no sigui ell el primer en comprar l'entrada de Bruce Springsteen la propera vegada, potser, o què?
No, és el Josep és amic i és amic amb el millor sentit de la paraula, que és que et diu la veritat i te la diu ben dita. I jo espero que no tingui la primera entrada de Springsteen. Jo tampoc la tinc, potser el segon dia sí, però el primer em vaig quedar amb un pam de nas, no ho vaig viure en pau d'esperit.
Déu-n'hi-do. Bé, escolta'm, és que no et pregunto res, perquè acabes d'escoltar tot el que acaba de dir el Josep Martí Blanc, no?, que deia que a mi, en principi, el Gabriel Ferreter no m'interessava i m'he comprat el llibre perquè l'has escrit tu. Quina responsabilitat, no, Jordi, quan un arriba ja a aquest punt?
Vaja, jo amb això no hi penso, eh? Em fa content que al marge de l'interès que d'entrada un d'aquests personatges que jo em dedico a biografiar pugui interessar més o menys a l'hipotètic lector, hi hagi algú que pel fet que jo l'escriguis cregui que pot tenir interès. Vull dir, això és sempre havia pensat que en general hi ha gent biografies perquè ens interessa la persona de la qual es parla. Uh-huh. A mi hi ha alguns biògrafs que els llegeixo perquè m'interessen ells, perquè m'agrada molt com fan la feina i perquè m'ensenyen cares dels personatges que els fan a vegades tan atractius com pot aconseguir un novel·lista. Amb la diferència que un biògraf no s'inventa res i un novel·lista té llibertat per inventar-s'ho tot. I per tant, que el Josep digui que... Vaja, que el llegeixo. Jo crec que fonamentalment perquè ens apreciem. Però perquè els llibres que jo faig que han interessat doncs em fa molt content.
No, només una pregunta més i et deixo amb en Josep. Però per què Gabriel Ferreter?
Vaja, em sap que la pregunta, si me la fas tu, ja la podria respondre tu, si la dones i els dies és un llibre de capçalera. La qüestió és per què no existia una biografia, per entendre'ns, completa de la trajectòria d'un personatge que és evident que té un enorme interès pel que va escriure. Per mi també té un enorme interès per la vida que va tenir, però és algú tan central en l'evolució de la cultura catalana, com a mínim de la segona meitat de segle, que és normal que aquesta biografia existeixi. I, a més, el personatge té una algunes característiques mítiques que el fan com molt llaminer per ser reconstruït. I, per tant, no és tant perquè la biografia de Gabriel Ferreter, sinó perquè no la teníem.
Ja, ja. Va, Josep.
Este matí li deia, dic, jo vull parlar de la teua relació amb el gènere.
Sí.
D'entrada... Per què el gènere aquest a casa nostra va una mica amb bastó? Per què no tenim grans biògrafs? Per què no és un gènere pel qual s'aposti de manera reiterada? Per què costa tant que hi hagi un amat?
Bueno, amats n'hi poden haver molts, perquè primer de tot jo crec que la biografia no és tant una obra artística com una obra artesanal. Això, no, jo la diferència no la vaig fer. Jo la va fer una de les millors lectores de biografies que jo he llegit mai, que és la Virginia Woolf. És a dir, que de fer biografia se'n pot aprendre. El que passa que necessites algunes coses que fins ara no teníem, fins als últims anys no teníem tan consolidades, que són els arxius i els fons d'escriptors. Això és els fons de personatges públics. Això modifica la possibilitat de tenir la documentació primària per fer les biografies. És a dir, si no tens el fang, que són les cartes i els documents, difícilment podràs moldejar una figura com és la que pretén una biografia. I després, en el cas de la cultura catalana, jo crec que un dels problemes... Hi havia explicacions històriques sobre els problemes de la biografia a Espanya i a Catalunya que potser eren satisfactòries en un moment determinat, però ara no ho són, que tenien a veure amb si hi havia dificultats morals per explicar la vida dels altres i tot plegat. Jo crec que això ja no forma part de la realitat. Jo crec que un dels problemes reals que existeix per consolidar una tradició biogràfica a Catalunya és que les biografies són molt cares de fer. I que moltes vegades no hi ha prous lectors com perquè es pugui finançar una recerca biogràfica que hagi de ser, d'alguna manera, autosuficient per les vendes del llibre. En el cas de Gabriel Ferreter, posem per cas que jo hagués volgut anar a Hamburg a veure el carrer i el pis on ell va viure l'any 63. Si hagués hagut de fer aquest viatge de 2-3 dies, m'hagués hagut de comprar un bitllet d'avió i agafar una habitació d'un hotel, això ja se m'hagués endut una tercera part del que a mi m'han pagat per fer aquesta biografia. Però és que no és que m'hagin volgut pagar poc perquè sí, és que un llibre com aquest es ven relativament poc. Per tant, un dels problemes que té la biografia com a gènere és que no té una massa de lectors suficient com perquè es puguin fer recerques molt ambicioses i de passar-te 3 anys escrivint un llibre.
Yeah.
Crec que aquest és un problema, és a dir, si tant de bo de la biografia del Joan Escolies que abans esmentàveu sobre Tarradellas se'n venguin 15.000 exemplars. Això seria un èxit editorial descomunal.
Sí.
I permetria que algun editor pensés, home, doncs jo em gasto els quartos perquè aquest llibre existeixi.
Yeah.
I en el cas de la biografia del Trias Fargas, o en el cas de la biografia de Josep Maria Vilaseca i Mercet, que són dos personatges fascinants, jo ho vaig poder fer perquè hi havia dues fundacions al darrere que van decidir becar a una persona que era jo perquè fes la recerca de la persona que donava nom o que havia creat aquella fundació. Si no, no hagués estat impossible.
Clar, clar. Josep, crec que anaves a dir alguna cosa, oi?
Sí, m'interessa també, en el cas de l'Amat, que són biografies literàries on el fet d'explicar una història que es pugui articular gairebé com una... o que tingui una lectura novel·lada i juga un paper, hi ha una voluntat d'estil. Jordi, quan tu et poses davant de la persona que vas a disseccionar, la pregunta sobre fins on pots anar de la teua part amb judici de valor propi o amb judici d'intencions propi o amb projecció sobre fets contrastables, que són els vitals als quals tu tens accés, aquesta pregunta en el teu cas existeix o no? Simplement te poses a escriure i el que surt, surt.
Jo crec que aquesta biografia de Gabriel Ferrater és la setena que jo escric. I a mesura que han passat els anys, la primera que vaig escriure és una biografia també d'un poeta, del poeta sevillà Luis Cernuda, cada vegada em sembla que estic fent un exercici més impúdic. I, per tant, em sento amb la necessitat d'estar molt segur documentalment del que no només la descripció d'una escena de la vida d'una persona, sinó això que tu en dius, el judici o la caracterització moral o a l'hora d'adjectivar una conducta, cada vegada tinc més dificultats perquè em sembla que et situa en una posició deontològica com a biògraf complicada. A mi les biografies... Jo vaig intentar fer la tesi doctoral sobre el gènere de la biografia a la literatura catalana i espanyola i no me'n vaig sortir. I crec que no me'n vaig sortir perquè no tenia un bon corpus per estudiar. Tenia les biografies de Josep Pla, per exemple, que són esplèndides, en tenia alguna escrita per Manuel Chaves Nogales, també esplèndida, però no en tenia masses més. Llavors jo em passava el dia llegint les biografies de principis del segle XX, exemplars de Lytton Strachey i de Stefan Zweig o d'André Mauroy. I aquest biògraf francès, magnífic, dedicat bàsicament a personatges anglesos, explicava que el gènere de la biografia és l'èticament més discutible i el més arriscat. Perquè, clar, entres dins de la... No només entres dins de la casa de les persones, que ningú t'ha demanat que hi entris, sinó que és que entres al dormitori i intentes aixecar els llençols i estirar-te al costat de la persona que biografies i veure amb qui dorm. Mm. I llavors aquí hi ha molts... Hi ha uns certs dubtes sobre, per entendre'ns, la legitimitat des de la que fas aquest exercici. Però a mi em sembla que només intentant comprendre una persona rellevant en totes les seves dimensions, sempre rellevant per la seva actuació en la vida pública, per això ens interessa, però aquesta vida pública no s'explica si no saps què passa quan arriba a casa, és això el que d'alguna manera em sento que em justifica per a vegades arriscar a l'hora de això que tu que deies, Josep, de projectar.
Uh-huh. I per exemple, amb una biografia com la que acabes de publicar, la del Ferrater, hi ha algun moment en el que pensis jo no hi tinc dret a estar aquí? És a dir, això que estic veient ara o això que estic escrivint ara, en veritat, sóc com un expoliador de les tombes dels faraons, de deixar reposar els morts, i no hi tinc dret a posar-li les grapes en aquesta cosa en concret.
Està clar que estàs fent un exercici de profanació. no? O sigui, i que part de la feina és de Doctor Frankenstein, és de donar vida a un mort. I això... Llavors, per exemple, en aquest cas del ferreter, sabem que el pare del protagonista del llibre, Ricard Ferreter, a la postguerra, arruïnat, subscriu una pòlissa de vida i que pot cobrar en cas de suïcidi si es suïcida al cap d'un any d'haver-la subscrit. Al cap d'un any i un dia es dispara un tret. Val? No és l'únic cas que conec d'aquella època d'algú que per deixar la família sense deutes pren una decisió tan salvatge com aquesta. Llavors, a partir d'aquí, hi ha un dubte que és, tota vegada que l'abril del 72 Gabriel Ferreter es suïcidarà a Sant Cugat, fins a quin punt podem fer una fantasia sobre l'herència, no sé si dir-ne genètica, no sé si dir-ne sociològica, que porta Gabriel Ferreter a suïcidar-se en funció d'aquell fantasma del pare. En aquest cas, per exemple, jo m'he intentat retenir a l'hora de fer explicacions d'aquesta mena. I de la mateixa manera que hi ha molta literatura sobre el dia que va morir Ferreter. El dia que va morir Ferreter hi van parlar tantes persones com catalans van anar al maig del 68. Sembla que, o sigui, milers de persones haguessin parlat amb ell aquell dia. Llavors hi ha tota classe d'especulacions. I a mi que em feia molta angúnia entrar-hi, per tant, i això ho vaig aprendre, crec que ho vaig aprendre amb el final de la vida d'Alfons Quintà, quan assassina la seva dona i després es suïcida, he intentat ser tan poderós com fos possible. Et responc el que m'estaves dient o no?
Sí, perquè la meva pregunta anava enfocada en això, és a dir, el moment en el que tu descobreixes o prens consciència de que en aquest puzzle que és la vida d'algú, i que encara ara tot el món hi circula gent que hi tenia lligams, tu pots acabar, per entendre'ns, sabent coses que persones properes no saben, no?
Sí, mira, jo hi ha hagut algun dels personatges que he biografiat que jo sabia que tenia un amant.
Per exemple?
Podia decidir dir-ho o no dir-ho. I sabia si ho deia faria mal a molta gent. Llavors, a l'hora de prendre la decisió sobre si jo ho havia d'explicar o no, el que jo vaig considerar era: això és determinant en l'evolució del personatge? Clar. Pel que jo sé, no. M'ha semblat que no havia de fer mal gratuïtament, perquè no era tan rellevant en la construcció del personatge tal com jo l'havia format. O episodis d'aquesta... O sigui, hi ha una pila de dilemes en els que et vas trobant sobretot, en el meu cas, com que són personatges relativament propers, no són gent que va morir fa 200 anys, sinó que gent que hi ha fills vius o nebots vius o nets vius, entrar dins de casa seva i ser impúdic i fer mal és una possibilitat. Llavors, em sembla que ha d'estar molt justificat explicar coses que són secrets de família, ha d'estar molt justificat per explicar la rellevància del personatge. Si no, jo sóc una mica prudent.
És fugir de l'efecte Twitter, segurament, no? I d'uns efectes que són aquells que van a vestir les seccions més llegides dels diaris. Deia abans en Jordi Amat que aquest no és un gènere que hagi de llegir molta gent, però sí que m'ha agradat molt aquesta cosa que deies, que per escriure una biografia t'has de ficar al llit amb el personatge, no? Pensava en quants altres llits. Després et fiques sense saber-ho amb gent que llegeix aquesta biografia justament quan se'n va a dormir, no? És veritat, és veritat. Jordi, enhorabona.
Gràcies.
De veritat, enhorabona. Jo que sóc molt fan d'en Josep Martí Blanc, trobo que és fantàstic el posar-me aquí, escoltar una conversa, i deixa'm dir-te que en el 98% dels casos, sempre quan surto d'aquí, vaig a comprar-me el llibre. Avui no serà una excepció, ni molt menys. Bé. Enhorabona, Jordi.
Gràcies a tots dos.
Gràcies.
Gràcies, Jordi.
Josep, és una mica el mateix, aquest llibre el llegiré perquè ho has dit tu, amb la qual cosa torno d'alguna manera, torno una mica al regal que li has fet al Jordi Mat abans,
No t'empediràs, i més en el teu cas, que vam començar la conversa i posaves damunt la taula un poemari de Gabriel Ferreter. Si al damunt t'interessa el personatge, és una obra deliciosa per descobrir la seva vida. Un molt bon llibre, com els que ve fent la mat des de fa bastant de temps.
Escolta'm, no t'imagino copiant els exàmens a tu.
Per què?
Bé, no ho sé. No ho sé. Tu eres bon estudiant o no? Segur. No?
Jo era un estudiant a ratos bo i a ratos no tant. Per exemple, vaig fer una molt mala selectivitat.
Ah, sí?
Posem per cas, sí.
Molt bé.
Sí, deixa'm... perquè vaig fer un esmorzar de forquilla i ganivet amb vi gaseosa i no la vaig fer en les millors condicions.
això ho hem de parlar més calma. Josep, una abraçada gran, cuida't molt. Vinga.
Una abraçada.
Adéu. Que arribem a les 5, fem una petita pausa i de seguida anirem a veure quants estudiants han estat caçats amb aquest detector de xuletes de la selectivitat. Ara tornem, fins ara mateix.